Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal? Com esteu? És dimarts, és 14 de gener, a les 8 del matí, moment de repassar totes les notícies més destacades del Baix Empordà, aquí al Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també ens podeu seguir en directe a Ràdio Bisbal. Tot plegat també en un matí fred, amb unes temperatures doncs, que cal abrigar-se. Ara mateix a Palafrugell tenim una temperatura d'un grau i mig, però la sensació n'és de 2 sota 0, segons meteopalafrugell.net, amb un vent de mestral que bufa 11 km per hora. D'altra banda, a l'Estartit, 0,8 graus, i a Torroella, pràcticament 2 sota 0. En el cas de Palamós, és una mica més alta, n'és de 4 graus i mig, i a Begur, ara mateix, tenen una temperatura de 2, però sensació de 0 graus. Per tant, també, doncs, un dia que s'espera, que ha començat, si més no, amb unes temperatures gèlides, a sota 0 a bona part de la comarca, però sembla, doncs, que a mesura que avanci el dia i surti el sol, la temperatura recuperarà una mica, però això sí, continuarà doncs, aquest ambient fred que ens acompanya durant aquests dies. Tot plegat doncs, en aquest dimarts, que el sol sortirà a partir de bé quan faltin 2 minuts per arribar a 9:15. Avui al Supermatí us destacarem diverses qüestions. Pel que fa a la informació local, us explicarem doncs, les visites que ha fet el delegat del govern espanyol a Catalunya, que és Carlos Prieto, que va visitar en les obres del passeig del Marc de Palamós, com també es va reunir amb l'Ajuntament de Palafrugell per tractar diversos temes pel que fa a l'actualitat palafrugellenca. També us explicarem la mort del periodista esportiu palamosí Pere Sobirana. Repassarem quina ha estat la seva trajectòria. O bé, també us destacarem que la Bisbal d'Empordà inicia les obres de restauració de la deixalleria i durant aquest temps no recolliran residus especials per seguretat. També repassarem quins van ser els resultats del Club Hoquei Palafrugell, també amb canvi d'entrenador, en aquest cas amb Andreu Graupera al capdavant. Tot això és el que tindrem avui al Supermatí, però abans hem de saludar a l'equip que farà possible el programa d'avui. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim l'Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb ells, doncs, en repassarem les notícies i també, doncs, avui, com que és dimarts, doncs, tindrem, com és habitual, entrevista primer. Avui parlarem, en aquest cas, amb el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Promoció Econòmica, Enric Marquès, perquè ens parli, doncs, del conveni que ha signat el Consell Comarcal del Baix Empordà i Microbanc per col·laborar i fomentar el finançament de projectes empresarials de la comarca mitjançant microcrèdits. I després, a la part final del programa, com que és dimarts, parlarem de literatura i ho farem amb la Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. Per tant, tenim molts temes que hem de destacar a l'informatiu d'avui i els anem doncs, a repassar en format de titulars. L'aeroport de Girona tanca el 2024 a les portes dels 2 milions de passatgers i un increment de pràcticament el 26%. Maria Alzina.
Bona part d'aquest creixement prové de l'aposta que fa Ryanair en la temporada d'hivern i les bones dades registrades per les diferents companyies durant els mesos d'estiu. El conjunt d'operacions del 2024 també ha suposat un increment en comparació amb l'any passat. S'han operat 24.368 vols, un 19,4% més que l'any passat. Pel que fa a les dades de desembre, l'últim mes de l'any, 48.986 passatgers han trepitjat la terminal gironina, fet que suposa un 50,9% més que els que hi havia el mateix mes de l'any anterior.
I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, visita les obres del passeig del Marc de Palamós, Anna Salvador.
Carlos Prieto va conèixer ahir de primera mà els avenços en les obres de la reforma integral del passeig del Marc, que van començar al novembre. El va acompanyar durant la visita l'alcalde del municipi, Lluís Puig, que va destacar el bon ritme de les obres i del projecte en general.
I també va visitar Palafrugell, que es va reunir amb l'Ajuntament d'aquest municipi, també, doncs, en aquest cas, per tractar diversos temes d'actualitat locals, i va visitar la residència geriàtrica Palafrugell-Gent Gran. I el president del Consorci de Solius i també alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, reconeix que esperen renovar la llicència ambiental per la planta de compostatge durant el primer trimestre d'aquest 2025. Maria.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha remarcat que ja s'han rebut els primers fons dels 7,3 milions d'euros que els va donar la Generalitat per afrontar el tancament de l'abocador de Solius.
I com us dèiem, mor el periodista esportiu palamosí Pere Subirana.
Subirana ha mort aquest dilluns a la tarda a l'edat de 54 anys. Va iniciar la seva carrera periodística fent ràdio a Calonja, el poble de la seva família. A la dècada dels 80 es va incorporar a Ràdio Palamós, on va seguir de prop l'actualitat esportiva, destacant per la seva cobertura del Club de Futbol Palamós en l'etapa daurada a segona divisió.
I la Bisbal d'Empordà inicia les obres de restauració de la deixalleria i durant aquest temps no recolliran residus especials per seguretat, Oriol Bernam.
Les obres de restauració es duran a terme per reparar els desperfectes causats per l'incendi fortuït del passat desembre. El foc, originat per una bateria defectuosa que va encendre altres dispositius similars, es va localitzar a la zona de residus especials i va provocar danys importants a l'estructura i l'equipament de la nau.
Avui també us destacarem que el coordinador del Club Hoquei Palafrugell, Andreu Graupera, és el nou entrenador del primer equip masculí, tal com s'ha conegut aquest cap de setmana a través de les xarxes socials. Ho fa després de la dimissió de Cesc Linares per motius personals. Graupera també s'encarrega de tasques administratives com la coordinació d'horaris, d'equips o la relació amb la federació, entre altres, i ho fa al costat de Josep Codina, que està més especialitzat en la relació entre jugadors i equips. Doncs bé, parlem del debut que ha fet amb l'equip blanquinegre, en aquest cas, que ha debutat amb un empat a 2 en el derbi gironí contra el Club Hoquei Olot. Repassarem, doncs, quines són les seves valoracions i com es prepara per posar-se al capdavant del primer equip masculí del Club Hoquei Palafrugell. Tot això fa referència a les notícies del Baix Empordà, però més enllà també passen altres coses, i és que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un ambiciós paquet de mesures per abordar la crisi de l'habitatge al Fòrum Habitatge 5è Pilar de l'Estat del Benestar. Entre les accions anunciades inclou la creació de milers d'habitatges públics per a lloguer assequible, l'aprovació d'un mecanisme perquè l'empresa pública d'habitatge tingui prioritat en la compra de pisos i sòls, una reforma fiscal per assegurar que els pisos turístics tributin com a negocis i noves ajudes per joves, persones grans i col·lectius vulnerables. Sánchez destaca la necessitat d'una intervenció pública consistent per frenar l'especulació i estabilitzar els preus a llarg termini. El Centre Nacional d'Intel·ligència ha desclassificat documents on s'indica que Abdelsaki Assati, considerat el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, no era considerat una amenaça per la seguretat. Els informes elaborats després de diversos contactes amb Assati l'any 2014 descriuen l'imam com una persona intel·ligent però manipuladora i poc fiable, fet que va portar el CNI a descartar-lo com a confident de l'entorn jihadista. També us explicarem que després de les festes de Nadal els contagis de grip han augmentat considerablement. Ara tenim 365 nous casos diaris per cada 100.000 habitants. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, estem prop del pic de contagis. Tot i l'atenció hospitalària, la incidència també de la Covid en aquest cas és baixa i els ingressos per grip són inferiors als de l'any passat, gràcies també a una vacuna que protegeix els dos tipus de virus predominants. També destaquem que una caiguda del sistema informàtic impedeix renovar el DNI i el passaport a les comissaries de tot l'Estat. En aquests últims dies, els ciutadans afectats, molts d'ells sense previ avís, s'han vist obligats a reprogramar les cites per més endavant. I fora de l'àmbit internacional, també us hem d'explicar que Israel i Hamas estarien a punt de signar un alto el foc a Gaza, segons han informat fonts properes als mediadors de Qatar i Egipte. L'acord inclouria l'alliberament inicial de 33 hostatges israelians, mentre que Israel excarceraria presoners palestins. El ministre d'Exteriors israelià, Gideon Saar, i el president dels Estats Units, Joe Biden, han confirmat avenços significatius en les negociacions. Doncs bé, aquestes són algunes de les notícies de l'àmbit també internacional que us destaquem avui al Supermatí, ara que són les 8 i 9 minuts. I com us dèiem, doncs, també hem de fer un cop d'ull al temps en aquest matí que és fred, amb temperatures doncs, molt baixes arreu de la comarca. En alguns llocs s'han doncs, superat les temperatures sota zero, per tant, doncs, unes temperatures gèlides i que sembla que aquest fred intens doncs, també continuaria una matinada més. De fet, avui, però, quan a mesura doncs, que avancin a les hores del dia, tindrem un cel serè i una temperatura que cada cop serà més alta i més agradable durant el dia, però, evidentment, seguirem amb un ambient fred. D'altra banda, el vent serà fluix i el mar i la mar de fons de llevant doncs, també farà que hi hagi onades d'entre 1 i 2 metres. I, per tant, també hauran d'estar molt pendents a veure què passa a partir d'aquest dijous, perquè estem a l'espera de que probablement pugui arribar pluja. Per tant, també doncs, ho haurem de repassar. Recordem que ara mateix tenim doncs, temperatures fredes, 1,5 graus a Palafrugell, tenim doncs, pràcticament un positiu a l'Estartit, pràcticament 2 negatius a Torroella, 4,5 a Palamós i 2 a Begur. Dit això, ara posarem una mica de música fins al punt d'un quart de 9 del matí, perquè després volem parlar, com us avançàvem, d'una de les iniciatives del Consell Comarcal del Baix Empordà i Microbanc, que han signat un conveni de col·laboració per fomentar el finançament dels projectes empresarials de la comarca, en aquest cas mitjançant microcrèdits. La iniciativa està destinada a impulsar el treball autònom i les petites empreses locals. I per parlar sobre aquesta proposta, avui conversarem amb el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà i també conseller de Promoció Econòmica, Enric Marquès. Tot això serà d'aquí uns minuts, aquí, al Supermatí. That's in my soul, tells me you're somebody, someone I need to know. No, I can't leave this story, if I just let this go. Don't wanna hear my heart say, I told you so. All day, all night, been looking all my life, trying to find something new. So lost, but I'll find my way tonight, and I know it's because of you.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Mig minut pràcticament per arribar a un quart de nou del matí. Com us dèiem, el Consell Comarcal del Baix Empordà i Microbank han signat un conveni de col·laboració, en aquest cas per fomentar el finançament de projectes empresarials de la comarca mitjançant microcrèdits. Aquesta iniciativa està destinada a impulsar el treball autònom i les petites empreses locals. I per parlar-nos de la proposta avui ens visita el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà i també conseller de Promoció Econòmica, Enric Marquès. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut, doncs, avui al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió a Ràdio Bisbal per parlar sobre aquesta iniciativa. Per què és important impulsar un acord a la comarca similar, no?, com el que estem explicant, no?, d'aquest conveni de col·laboració per fomentar el finançament de projectes empresarials mitjançant microcrèdits?
Bé, bàsicament és important perquè això ens ajuda a donar suport al teixit empresarial, bàsicament a la comarca el que a més són petites empreses, i gent també que es queda negocis que han funcionat durant anys i que es tanquen, que també és el projecte de reempresa, no? I al final es tracta de, bueno, de donar suport a aquestes iniciatives i, evidentment, de que una part del suport, no ens hem d'enganyar, passa pel finançament. Què posa en valor aquí la Caixa, en aquest cas, des de Microbank, no? Doncs, bàsicament, es posa en valor també els plans de negoci, que són bàsics perquè una empresa tingui viabilitat. I, al final, una de les coses que comentàvem l'altre dia quan assignava el conveni és que l'experiència els ha demostrat que l'assessorament que es fa des del Consell Comarcal en temes de plans d'empresa i en temes de suport en aquesta gent emprenedora que vol obrir el seu negoci i el seguiment que es fa d'aquests plans d'empresa i d'aquests negocis que s'obren durant els primers temps s'ha demostrat que és bàsic perquè la majoria dels negocis oberts a la comarca que s'han basat en un pla d'empresa i amb la tutela del Consell Comarcal han funcionat i continuen oberts. O sigui, per la Caixa és una garantia aquest assessorament de l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà, que es dona suport a les empreses, que se'n fa seguiment i que aquestes empreses funcionen. El que no es contempla és un dels requisits indispensables per accedir al crèdit, el tenir un pla d'empresa i, en aquest cas, que sigui avalat pels nostres tècnics.
Per tant, pel que entenc, és a dir, el Consell Comarcal assessora aquestes empreses per després poder anar a buscar els microcrèdits.
Sí, d'entrada, el Consell Comarcal assessora a totes les empreses que se'ns presenten i que ens demanen aquest assessorament per obrir un negoci, tant si després van a buscar crèdits com si no. Els plans de negocis és un dels ADNs que es fa des d'empresa i l'assessorament directe a les persones hi és sempre. I en aquest cas, en el cas d'aquests microcrèdits, és un element imprescindible per poder-hi accedir.
I, per tant, després entenc que van al banc i el funcionament és similar a un crèdit habitual o té alguna particularitat?
A veure, hi ha alguna particularitat. Aquí, en principi, per cada de fet, aquests crèdits no financien inversió, financien funcionament de l'empresa perquè tinguin solvència per encarar els primers mesos. Sí que es demana un currículum de les persones, juntament amb el pla d'empresa, la vida laboral també d'aquestes persones, perquè la gent ha d'estar dedicada al negoci, i després el pla de negoci del Consell Comarcal, un pla financer, que la Caixa després és el que acaba de fer i amb el que dona la viabilitat en el projecte i en el microcrèdit, no tenir deutes, i si es tenen deutes abans de fer la sol·licitud que estiguin justificats, o sigui, el que no contemplen és cap excepció si no està justificada. Si està justificada, sí, la poden arribar a contemplar, perquè al final l'objectiu de la Caixa és ajudar en aquests emprenedors que poden tenir certes dificultats per aguantar el negoci els primers temps perquè no tenen prou efectiu per fer-ho, que això és de lo que es tracta. Després, a partir d'aquest conveni, es fa fins a un 40% d'ajuda del que pugui ser el negoci. Al final es contempla d'entrada uns 25.000 euros per persona que demana el crèdit. Poden arribar a 30.000 en algun cas concret i depenent de la viabilitat i del pla d'empresa i del que consideri després el banc analitzar la documentació. poden haver-hi dos socis, que en aquest cas serien 25.000 euros per cada soci, però els dos socis han d'estar dedicats a l'empresa, ni pot haver un soci que posa diners i prou i no en tenen prou i en volen més. O sigui, els dos socis han d'estar dedicats a l'empresa. I després el crèdit és fins a 6 anys, amb un 6,90% de tipus d'interès, i es va fent doncs el seguiment a través del programa d'empresa del Consell Comarcal, i una vegada el tenen, doncs a través inclús del mateix microbanc que es deixa els diners.
Per tant, està pensat bàsicament en emprenedors.
Sí. En principi sí, però vaja, es pot optar al crèdit demanant-ho, presentant el pla d'empresa i després la Caixa ho analitza, eh? Però sí, en principi està pensat per emprenedors.
Abans, de fet, també em comentava doncs, que aquí al Baix Empordà tenim doncs, petites empreses, tenim doncs, també molts autònoms. Quin és l'estat de salut de les pimes i autònoms a la comarca?
Bé, en principi depèn. Al final, tot projecte empresarial ha de tenir un pilar sòlid, i en aquest cas és estudiar abans si el teu projecte té viabilitat, té un futur clar o no el té. Per això cada vegada és més important. Bueno, i de fet els bancs a l'hora de donar els crèdits i posen tota la valoració, que es faci un bon projecte d'empresa. Està molt bé tenir idees, i ens comentaven l'altre dia des de Microbank, que clar, han rebut visites moltes vegades d'una persona que vol obrir un negoci, la idea és molt bona, però que al cap de 5-10 minuts de conversa veuen si hi ha alguna cosa més que no la idea, perquè la idea, per més bona que et sembli a tu, l'has d'aterrar, l'has d'escriure, has de veure de quina manera ho faràs, com vinguin els primers problemes, no de quina manera invertiràs en un local, per exemple, com aguantaràs els primers mesos o el primer any i mig del negoci, perquè al final també el que tenen clar tots aquests emprenedors, al final, després d'haver passat per l'assessorament del Consell Comarcal, és que estaran un temps que hauran de posar-hi molt d'esforç abans de començar a veure els guanys, perquè no és obrir la botigueta, per dir-ho d'alguna manera, o obrir el negoci que sigui, i que al cap d'un mes ja comenci a rendir. Primer vol dir molt d'esforç, amb inversió, amb temps, deixar passar el temps que calgui perquè la gent et conegui, fer una campanya de publicitat, si és el cas, i fer un bon seguiment del negoci, i sobretot tenir un esperit fort per no defallir els primers mesos, perquè si no, fàcil no és, és evident, eh? Fàcil no és. I aquí el primer assessorament que reben del Consell des de l'àmbit d'empresa és això: aterrem la idea i els tècnics doncs van avaluant, van valorant, van preguntant. Es tracta d'enraonar molt amb la persona emprenedora que vol iniciar el negoci, perquè tu has d'estar segur del que vols fer, perquè al final també hem de tenir clar que una aventura d'aquestes, si fracassa, et pot suposar uns quants anys de remuntar, perquè tu obres un negoci amb tota la il·lusió, però si no et va bé, tota la inversió que has fet, la del temps, mira, perdut està, però si has fet inversió de diners, aquests diners els has de tornar. I això és el que intentem sempre des del Consell Comarcal, que tothom tingui el cap clar, i aquesta feina es valora. La veritat és que tant amb la feina d'empresa com amb la de reempresa tenim molt bons resultats a la comarca, i les persones que han vingut i que han entrat a dintre un pla de treball i han anat veient el seguiment valoren molt aquest seguiment que hem fet per part del Consell.
Bé, estem doncs, abans de canviar de tema, recordem això, que és a dir, que si algú té aquestes iniciatives, que es posi en contacte amb el Consell Comarcal per poder tirar endavant una iniciativa, no?
I tant, és la nostra feina, i els tècnics que de l'àrea de promoció excel·leixen en aquesta feina. La feina d'acompanyament a les persones i de ser-hi per ajudar a la redacció dels plans de negoci, per aclarir tots els dubtes, es fa cada dia, i al final és un dels valors que hem de posar sobre la taula com a suport a les empreses a la comarca.
Estem parlant amb el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Promoció Econòmica, Enric Marquès, sobre aquesta iniciativa, aquest conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i Microbank. No sé si falta destacar alguna qüestió més sobre aquest conveni.
Jo destacaria al final la col·laboració entre Microbank, que ja es va crear bàsicament per ajudar a les persones que volen tirar endavant un negoci que tenen poca viabilitat, i al final ells posen sobre la taula 1 milió d'euros anuals per finançament de negocis. No, a veure, no és una broma, i està molt bé, i el seguiment que em fan també des del banc, i sobretot aquestes ganes que es tenia de col·laborar i de col·laborar amb ajuntaments que tenen àrees de promoció econòmica i sobretot amb el Consell Comarcal, bàsicament perquè posa en valor la feina que es fa ben feta de seguiment i suport a les empreses del territori.
Abans d'acabar, si em permet, també li volia preguntar sobre un dels altres acords que hem conegut també aquestes últimes setmanes, és amb CaixaBank i Caixa d'Enginyers sobre una banca mòbil en municipis petits de la comarca. Com funciona aquesta iniciativa?
Bé, aquesta iniciativa, de fet, és un projecte de la Generalitat que es va tirar endavant la legislatura anterior i que al final el que s'intenta és dotar d'un servei directe en els petits municipis, que en algun cas ho fa la Caixa d'Enginyers i en algun altre cas ho fa Microbank, han guanyat totes dues el concurs i s'han partit el territori, i és bàsicament doncs tenir aquesta oficina per la gent de petits municipis que no hi ha oficina bancària i s'han de desplaçar, perquè una vegada cada 15 dies puguin fer algunes de les gestions que prefereixen fer presencialment amb alguna oficina i que no tenen l'oportunitat de fer-ho. És aquesta atenció directa a les persones que durant uns anys s'ha deixat de banda, per dir-ho d'alguna manera, i que s'intenta recuperar. S'ha de veure com funciona, s'ha de donar marge al programa, perquè primer no ens hem d'enganyar, una part d'escepticisme hi pot haver, no?, per part dels usuaris, però jo crec que és una bona opció, almenys s'ha de provar i s'han de treure les conclusions que calgui d'aquí un temps, però jo crec que pot anar bé si la gent si sent identificada i troba que els ajuda. Si es tracta de no moure del municipi per anar a fer una simple gestió del banc que tu preferiries fer personalment, ja sabem que cada vegada això és més complicat.
Doncs també, a mesura doncs, que passin mesos, també doncs, ja ens interessarem per saber com ha anat aquesta iniciativa. I no sé si també hi ha algun altre projecte que haguem de destacar que estigueu duent a terme des de l'àrea de promoció econòmica.
Bueno, de fet, des de l'àrea de promoció econòmica hi ha molts projectes. Hi ha un projecte Perdona.
Cap problema.
Hi ha projectes d'assessorament també a les petites empreses artesanes que fan producte propi. És un projecte que estem també posant en valor i que estem treballant ja des de fa 3 anys. I després, l'assessorament directe a la gent que busca feina de la comarca amb el nostre portal d'empresa, on tant empreses com treballadors que busquen feina poden accedir, apuntar les seves dades, i és una manera més de posar-se en contacte. I després també les diferents accions que fem en diferents municipis al llarg de l'any, de jornades precisament de posar en contacte empreses amb treballadors de cares a inici de temporades d'estiu o de cares a alguna campanya que vol fer el mateix ajuntament, perquè les empreses del municipi demanen doncs que es pugui fer una trobada directa per aconseguir ells fer primeres entrevistes i tenir gent a les plantilles. I això es basa tant en temes de temporada, de feina de temporada, com en temes de petits negoci que necessiten mà d'obra més o menys qualificada i que hi ha moments doncs, que ho tenen complicat perquè no troben la manera de fer-ho d'una forma més immediata.
Doncs bé, sempre va bé recordar aquestes iniciatives perquè a vegades potser no hi pensem dels serveis que podem disposar com a població i també doncs, gent que vulgui tirar endavant empreses o que les tingui, que per tant doncs, que sempre també doncs, es pugui informar i que pensi doncs, en aquests projectes.
Jo sí que demano que qualsevol persona que estigui en un moment de la seva vida que vulgui canviar de feina o que necessiti una feina o que una empresa que necessiti treballadors que es connecti a la pàgina web de promoció econòmica del Consell Comarcal, allà hi ha uns números d'atenció directa per cada una d'aquestes opcions que jo t'he dit i d'aquests serveis, vaja, en opcions d'aquests serveis que jo t'he dit. I després també, conforme miri la pàgina web, si ens truca i té algun dubte, l'atendrem personalment. Pensa que som 23 tècnics i tècniques al servei de totes les necessitats a nivell de promoció econòmica de la comarca.
Doncs bé, Enric Marquès, vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Promoció Econòmica, moltíssimes gràcies doncs, per explicar-nos-ho aquí al Supermatí i fins la propera.
A vosaltres per convidar-nos a fer-ho. Gràcies.
I nosaltres seguirem destacant altres qüestions, ara que són 8:45 del matí. Ara és moment de repassar les notícies més destacades, les que us hem avançat en format de titulars fa una estona i comencem explicant que l'aeroport de Girona tanca el 2024 a les portes dels 2 milions de passatgers i un increment de pràcticament el 26%. Bona part del creixement prové de l'aposta que fa Ryanair en la temporada d'hivern i les bones dades registrades per les diferents companyies durant els mesos d'estiu. Maria Alsina.
De l'aerolínia irlandesa a la terminal gironina ha comportat que, malgrat tancar el desembre amb 48.986 passatgers, l'aeroport cresqués un 50,9% en comparació amb les xifres de l'any anterior. Ryanair també ha tancat l'any amb bones dades. La companyia irlandesa ha transportat 45.926 passatgers d'aquesta xifra que comentàvem i el desembre del 2023 aquesta empresa va tenir 31.778 passatgers, un 44,5% menys dels que ha tingut en l'últim mes del 2024. En global de l'any, l'aerolínia de baix cost també ha registrat un creixement arribant al 1.634.815 usuaris. Això suposa un 29,6% més que el 2023. De lluny, hi ha altres companyies com ara Jet2, que també ha registrat un creixement, tot i que més moderat. En tot l'any ha transportat 120.855 persones, un 13,2% més, i per contra, Transavia ha tancat l'any amb 111.905 usuaris, un 6,9% menys dels que havia tingut l'any anterior. Aquesta és una aerolínia que opera des de fa molts anys des de la terminal gironina i que ofereix connexions amb els Països Baixos.
I quin perfil de passatgers visiten la terminal, Maria?
L'èxit de Ryanair i Jet2 ha fet que Regne Unit suposi un referent en el mercat de l'aeroport de Girona. De fet, la meitat dels passatgers que ha tingut aquesta terminal són britànics. En segon lloc hi ha Alemanya, amb 676.099 passatgers, i el mercat belga ha tancat l'any amb 337.529 passatgers, molt a prop dels Països Baixos. D'altra banda, la ruta entre Girona i Londres a Stansted és la que més passatgers ha obtingut al llarg de l'any. En total, el 2024 l'han fet servir 300.600 persones. La segueix la ruta entre la terminal gironina i Brussel·les-Charlois. En operacions, l'any ha tancat amb 24.368 aterratges i enlairaments. De tots ells, 15.314 han estat vols comercials que han crescut un 26,7%. Al desembre, però, els vols comercials han suposat gairebé una tercera part de totes les operacions. I és que se n'han fet 542 de comercials de les 1.359 que ha tingut l'aeroport gironí. Malgrat tot, els vols comercials han crescut al mateix ritme que el nombre de passatgers de l'últim mes del 2024, amb un increment del 43,4%.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, va visitar ahir les obres de la reforma integral del Passeig del Mar de Palamós. És una actuació clau per la modernització i la sostenibilitat de l'espai emblemàtic. D'aquest espai, doncs, també tan característic de la vila palamosina. Acompanyat de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, i tècnics responsables del projecte, Prieto va conèixer de primera mà els avenços d'aquesta primera fase dels treballs que va començar el passat mes de novembre. Anna Salvador.
Des de Palamós, el delegat del govern ha remarcat la importància de la reforma i ha destacat l'esforç que, diu, ha fet l'Ajuntament. Carlos Prieto també ha recordat els beneficis que tindran aquestes obres.
una obra que a la superfície el que veurem evidentment doncs és un passeig doncs, naturalitzat, un passeig atractiu per poder passejar, per poder gaudir, però el que és encara més important és el que tindrem a sota, el que ja s'està actualment les màquines treballant, que és uns depòsits fluvials.
Recordem que la reforma abasta el tram comprès entre els carrers d'Aragó i de Carmel i preveu una transformació integral del passeig. Es mantindran elements tradicionals com la superfície de sauló i les arcades característiques, però introduint solucions innovadores en sostenibilitat i adaptació climàtica. El projecte també inclou la renovació completa de l'enllumenat públic, substituint-lo per tecnologia LED amb sistemes de telegestió per optimitzar el consum energètic i reduir costos. A més, s'habilitarà un carril bici al llarg de tot el passeig i es crearà una àrea amb 16 punts de càrrega per vehicles elèctrics i 10 per bicicletes i altres mitjans de transport personal.
I Anna, com dèiem, el delegat del govern espanyol va fer la visita acompanyat de l'alcalde Lluís Puig.
Sí, l'alcalde va destacar el bon ritme de les obres i del projecte en general. També va explicar que durant la visita de Carlos Prieto es va aprofitar per definir algunes de les bases de la segona fase del projecte, que comprèn l'espai que és propietat de Costes de l'Estat.
I també hem aprofitat doncs, per parlar ja d'aquesta segona fase que properament doncs, portarem a aprovació. És una fase doncs, que impacta directament en zona de domini marítim terrestre i també doncs, hem mirat doncs, de quina manera doncs, des d'algunes de les administracions de l'Estat doncs, es pot col·laborar doncs, tant en el desenvolupament de l'aprovació d'aquestes obres com també en el posterior finançament.
Abans de la visita al passeig, Carlos Prieto també va signar el llibre d'honor de la vila a la sala noble de l'Ajuntament.
De fet, Carlos Prieto també va reunir-se amb l'Ajuntament de Palafrugell aquest dilluns al migdia. La visita institucional el va acompanyar el subdelegat del govern a Girona, Pere Parramon. L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, i altres regidors els van rebre a l'Ajuntament. També Carlos Prieto va aprofitar la visita per signar llibre d'honor de l'Ajuntament i reunir-se amb l'equip de govern per tractar diversos temes d'actualitat locals. Més tard, van visitar, en aquest cas, la residència geriàtrica Palafrugell-Gent Gran. El president del Consorci de Solius i també alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, en reconeix que esperen renovar la llicència ambiental per la planta de compostatge durant el primer trimestre d'aquest 2025. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha remarcat que ja s'han rebut els primers fons de 7,3 milions d'euros per afrontar el tancament de l'abocador de Solius. Maria.
El president del Consorci ha assenyalat els costos elevats que comporten aquest tipus d'infraestructura, sobretot pel manteniment necessari durant els propers 30 anys. Les tasques inclouen la gestió de líquid residuals, el tractament de gasos i la replantació de l'espai per integrar-lo al paisatge natural. El tancament ha generat altres dificultats logístiques, com el transport de residus en d'altres zones de Catalunya, incloent llocs tan allunyats com Lleida. Per fer front a aquesta situació, el Consorci treballa amb la Generalitat per accelerar l'obtenció del permís ambiental necessari per reactivar i ampliar la planta de compostatge.
Nosaltres ara el que estem treballant, que és el més immediat, és el que és el permís ambiental per posar en marxa la planta orgànica de l'abocador, que ja hi era, posant-la en marxa, primer de tot, i llavors la idea és fer una ampliació.
Llinàs també ha descartat el buidatge complet de l'abocador, una solució que considera inviable i poc sostenible. Ha destacat, però, que algunes terres procedents d'altres abocadors que estan tancant, com per exemple l'abocador de Vacamorta, s'han utilitzat per avançar en el tancament del tercer vas de Solius. El president del Consorci ha conclòs assegurant que manté un diàleg constant amb l'Agència de Residus i altres institucions per trobar solucions a llarg termini.
Hi ha mort el periodista esportiu palamosí Pere Subirana a l'edat de 54 anys aquest dilluns a la tarda.
Subirana va iniciar la seva carrera periodística fent ràdio a Calonge, al poble de la seva família. A la dècada dels 80 es va incorporar a Ràdio Palamós, on va seguir de prop l'actualitat esportiva, destacant per la seva cobertura del club de futbol Palamós en l'etapa daurada de segona divisió. El periodista també va treballar al Diari de Girona i va ser corresponsal al Baix Empordà de l'Esportiu i el Punt. A més, va col·laborar amb Ràdio Nacional d'Espanya, on va cobrir esdeveniments com la Volta a Catalunya i la Crisma Reis. En els darrers anys, Subirana treballava com a narrador freelance per mitjans com TV Costa Brava i Esports en Xarxa. Fins i tot, fa pocs dies, va comentar un partit del Bisbal Bàsquet a segona divisió de la Federació Espanyola de Bàsquet.
De fet, també Pere Subirana va participar en les retransmissions del futbol a Ràdio Palafrugell per narrar els partits del Futbol Club Palafrugell, i que des de Ràdio Palafrugell doncs, també enviem el condol a la seva família i amistats. I canviem de qüestió. Falten 6 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La Bisbal d'Empordà inicia les obres de restauració de la deixalleria i durant aquest període no recolliran residus especials per seguretat. Oriol.
Sí, la deixalleria de la Bisbal d'Empordà ha iniciat les obres de restauració per reparar els desperfectes causats per l'incendi fortuit del passat desembre. El foc, originat per una bateria defectuosa que va encendre altres dispositius similars, es va localitzar a la zona de residus especials i va provocar danys importants a l'estructura i l'equipament de la nau. Durant el període de treballs, el servei no podrà recollir residus especials com piles, bateries, olis vegetals, pintures o bombetes per garantir la seguretat dels usuaris i facilitar l'execució de les obres. A més, la deixalleria ha ajustat els seus horaris, tancant a les 6 de la tarda en comptes de les 7 habituals. Els horaris actualitzats són de dilluns a divendres de 9 a 2 quarts de 2 i de 2 quarts de 4 a les 6 i els dissabtes de 9 a 2 quarts de 2. Per a qualsevol consulta, els usuaris poden adreçar-se al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà mitjançant el correu electrònic habilitat. Es preveu restablir el servei complet tan aviat com sigui possible, un cop finalitzades les obres.
Doncs bé, gràcies Oriol Bernat, també l'Anna Salvador i la Maria Alzina per tot el repàs de les notícies. Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 i ara és moment de fer un apunt esportiu. El coordinador del Club Hoquei Palafrugell, Andreu Graupera, és el nou entrenador del primer equip masculí, tal com s'ha conegut aquest cap de setmana a través de les xarxes socials. Ho fa després de la dimissió de Cesc Linares per motius personals. Graupera també s'encarrega de tasques administratives com la coordinació d'horaris, d'equips o la relació amb la federació, entre altres. I ho fa al costat de Josep Codina, que és més especialitzat en la relació entre jugadors i equips. De fet, aquest diumenge ha debutat amb un empat a 2 en el derbi gironí contra el Club Hoquei Olot. En una entrevista al podcast Palesport de Ràdio Palafrugell, Graupera agraeix el suport i la bona rebuda dels jugadors i destaca que aquesta setmana s'han pogut fer pocs canvis, però han corregit la defensa per minimitzar errors.
Més que desplegar un sistema o una estratègia de joc, era puntualitzar coses que es veien. No? La veritat és, entrant en el partit, la veritat és que el partit va anar bé. Va anar bé fins al moment de la segona part que bueno, són 4-5 minuts que, segons la meva manera de veure, a falta de veure vídeo i de veure-ho, diguéssim, en pantalla, no vam saber atacar un... Potser per cansanci, potser, no ho sé, també s'ha de mirar, però ens va costar atacar i això ho va aprofitar l'Olot per fer dos contres i empatar-nos el partit, no?
En el partit d'aquest diumenge va marcar Gerard Pujol i Tim Borrell de l'equip local i dos gols del visitant Aniol Mangas. A més, Graupera també avança que el jugador de la base, Àlex Torres, substituirà la baixa de Jordi Mateos, que també havíem conegut setmanes enrere. El nou entrenador es marca l'objectiu de mantenir la categoria i aspirar a pujar com més amunt millor la classificació. Amb la victòria, els palafrugellencs són sisens amb 15 punts i aquest dissabte a les 4 de la tarda es desplaçaran a la pista del Martinelli a Manlleu. És l'actual tercer classificat amb 19 punts i aquest cap de setmana ha perdut 3-2 contra el Barça Atlètic. Dit això, ara posarem una mica de música i després el que farem serà, com és habitual cada dimarts, parlarem de literatura amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Us deixo mentrestant amb Espresso de Sabrina Carpenter.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Hem arribat ja a 3:15 del matí, és dimarts i, per tant, és moment de parlar de literatura amb la Teresa Calabús. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com bé, esteu?
Molt bé, i tu?
Ben congelada, però vinc del carrer i, escolta'm, no em sento les mans,
De fet, quan hem començat el programa, a Torroella marcaven un graus pràcticament 2-0, per tant, déu-n'hi-do, a Torroella.
Menys mal que és normal. A vegades tens por de ser estrany, saps?, de tenir alguna cosa rara. Però no, ja ho veig que és el fred del carrer.
Avui, a més, al final també, doncs, potser és el que tocaria el mes de gener, però portem ja uns anys que sembla que a la fred ens n'anem oblidant.
Sí, és veritat. Però bueno, jo ja vaig ben equipada perquè soc molt fredeluga.
Doncs bé, espero que ara ja estiguis doncs, ja dins, ja no tinguis tanta fred.
Sí, no, ara podem, bueno, ara ja m'estic refent. I al mig de llibres no puc pas tenir fred de cap manera.
Doncs mira, parlant de llibres, de quin parlarem avui?
Doncs avui parlarem d'un còmic molt especial i molt interessant. A partir d'aquest després podem... Bueno, a partir d'aquest, molta gent poder ja la coneixerà. És una dona sud-coreana. A veure, intentaré dir el seu nom bé. Però si vols buscar d'entrada ja el llibre del qual parlarem, es diu L'Espera, un llibre que està traduït per Reservoir Books, un dels segells de Penguin Random House en català i castellà. Llavors, parlarem de L'Espera. L'autor es diu Keum Se-suk Gendry Kim.
Sí, ara veia el nom escrit.
Ja ho tens, val? Sí?
Sí.
Keum Suk Gendry Kim. Molt bé. Doncs, observadors com som nosaltres del món del còmic i del coneixement que en tenim en general, ens donem compte de que és un gènere cada vegada potser més valorat i més reconegut, que aquí a Espanya sobretot, altres països evidentment està en el nivell de qualsevol altre gènere literari. Hi ha molts premis sobre novel·la gràfica o còmic, i us diré que aquesta autora es va donar a conèixer amb un còmic que es diu Herba, del qual va tenir 4 premis molt importants, però a més va ser nominat 7 o 8 premis més. Llavors, no parlem avui d'Herba, ja potser ho fem un altre dia, perquè no l'he llegit, per tant no puc parlar de llibres que no he llegit, però sí que he volgut llegir l'Herba perquè, L'Espera, perquè, vull dir, ja era una assignatura pendent, ja començava a ser greu que una autora com aquesta, i a més la cultura sud-coreana potser arran una mica de les sèries, però hi ha molts nivells de que s'estan movent i el món dels escriptors i és igualment interessant d'entrar-hi. Què té? És que Corea és un país que ha estat invadit molts anys, primer pels japonesos, després quan van marxar els japonesos intentaven entrar els comunistes, van entrar els xinesos i van entrar també els russos. Llavors la població coreana ha patit unes situacions de guerra, de gana i de misèria impressionants. I un dels pitjors patiments que han tingut ha sigut la separació de les famílies. Però vull dir, fins a l'extrem que no hi ha gairebé ningú que no conegui un cas d'un familiar perdut en les caminades que havien de fer per marxar dels llocs més invadits o dels llocs bombardejats, com era Corea del Nord i Corea del Sud, en alguns casos. De la política coreana, ho sento, no en sé molt. El que sí que puc dir-vos és que aquesta autora ha escrit tots els còmics a partir d'experiències o familiars o molt properes, i ha passat en un estil directe, molt clar. El dibuix és com en blanc i negre, en pluma, no utilitza color. Crec en cap dels seus còmics, vull dir, el que tinc ara aquí davant, que és Espera, no, però diria per herba el record que en tinc, tampoc. I en aquest cas, parla de... posa per mostra la seva mare, tot i que aquesta història no és només de la seva mare, que quan van haver de marxar de la Corea bombardejada, un moment que ella va haver de donar el pit a la nena més petita, que era la protagonista, l'autora de la novel·la, en aquest cas ella es posa com a primera persona, es van separar del marit i el fill i no es van trobar mai més. Llavors, sabem que els governs nord-coreà i sud-coreà en algunes ocasions han provocat trobades entre famílies que només es veuen unes hores, com si fossin delinqüents en una presó, i alguns també hi han hagut programes de televisió o sistemes per trobar-se famílies. Però de les que es havien separat, que són milers i milers i milers, l'èxit dels que s'han trobat ha sigut molt, molt pobre, molt poquet.
Doncs bé, aquest és... Sí, digues.
No, digues tu, digues.
No, vull dir, no sé si falta destacar alguna cosa més del còmic.
No, només que és molt actual, l'he trobat molt interessant. Ja dic, la part política s'ha de, qui us vulgui assabentar, evidentment, ha de ampliar la informació doncs, per internet o amb altres sistemes, però la part humana, la part del dolor, de les ajudes i la no ajuda entre les persones, perquè també hi ha realismes del... Mira, vull dir, hi ha una escena en aquest còmic del qual un home anava cap a casa seva, però va veure passar el tren que ja anava cap a Corea del Sud i en comptes d'anar cap a casa va decidir enfilar-se al tren i ja ni es va presentar a casa. Vull dir, aquest seria un cas, diguem, de que aquest home segurament no va intentar trobar-los mai més, perquè aquest acte de covardia d'enfilar-se al tren i ja no mirar enrere és bastant... semblaria molt cruel, però bueno, tothom se sap la situació i ningú pot dir què faria en cas de tenir, doncs, bueno, de veure la mort tan a prop, no ho sé. Però són escenes molt curtes que es poden dibuixar, en aquest cas, amb tres vinyetes i en canvi són impactants, vull dir, perquè retrata un realisme que hi va haver en aquest país. No fa tant, No fa tant.
De fet, abans em deies, no?, que el còmic cada cop es valora més. També, doncs, moltes vegades, potser, molta gent considera el còmic com uns llibres per infants, no?, i aquest és un exemple de que no, que es veien còmics per adults.
Bueno, n'hi ha moltíssim. Mira, aquesta dona va anar a treballar a França, i però abans de ser autora ella mateixa de còmic era traductora de guions de còmic i traductora del coreà al francès i al revés, de francès al coreà. A França hi ha una trajectòria en el món del còmic espectacular. De fet, la majoria de dibuixants catalans o espanyols han publicat a França en comptes de fer-ho aquí. Ara van entrant, algunes editorials tradueixen al català, que fins ara només era el castellà, la majoria. Finestres és una editorial que ha entrat amb ganes de portar al català moltes obres, però el primer que s'ha de fer és, ja des de l'escola, promocionar la lectura de còmic en l'alumne, que la literatura, vull dir, més densa potser li podria costar. A part que llegir una imatge també té el seu valor, Vull dir, mires aquest llibre que tinc a les mans i cada traç, cada no sé, aquesta gent, tu veus com marxen carregats les dones amb cabassos al cap, amb farcells, doncs com vestien, què duien, quines pertinences podien tenir, com eren els edificis, com es mouen per casa, vull dir, això de menjar asseguts a terra, vull dir que ho estem veient en les pel·lícules i és ben d'així, vull dir, bueno, en fi, no sé, molts detalls que ens entren sense ser-ne gens conscients, vull dir, és una mirada, ja ho saps, ningú t'ha de dir mengen asseguts, tu ja ho veus i ja està, ja ho has assimilat.
De fet...
Espera, que el tinc ara davant i abans no acabem el programa, és guanyador del millor còmic imprès a l'any, em sembla que és a Anglaterra, que és Cartoonish Studio Prize. Després és la millor literatura gràfica per adults, I la millor literatura infantil i juvenil és Tissu des d'Àsia, però bueno, ja et dic que infantil i juvenil aquest no ho és, però en tot cas potser els seus nivells de lectura són diferents. I ha estat nominat a 2 premis més. Vull dir que tenim a les mans un guanyador de 3 premis de còmic importantíssims i ja et dic nominat a 2 més i amb una obra d'una trajectòria d'aquesta autora important. No podem posar-nos al dia fàcilment perquè tot està... Hi ha com 4 obres traduïdes al català.
De fet, ara estava mirant algunes, no, a internet hi ha algunes pàgines, no, que es poden consultar, i és això que dius, no, tot aquest dibuix, tota aquesta representació, doncs, d'aquestes situacions que explica el còmic.
Sí, exactament. Està, el comparen amb Maus una mica aquest, perquè Maus també, evidentment, és una obra que retrata l'Holocaust i també és en blanc i negre. En aquest cas, l'autor va utilitzar ratolins i gats per representar, doncs, tot el que va passar, perquè ell mateix no podia suportar fer-ho amb un dibuix d'humans. No és per fer-ho fàcil, sinó per poder-ho fer. I perquè la seva família havia patit, havia hagut de marxar d'Alemanya i es van refugiar als Estats Units. Vull dir que, evidentment, la gent que ha viscut situacions com aquesta tenen un potencial de fer-nos arribar aquesta història d'una manera clara i molt punyent, molt interessant.
Doncs bé, aquesta és la recomanació que ens portes aquesta setmana. Teresa Calabús, no sé si en aquests últims minuts que ens queda falta destacar alguna cosa més.
Jo només recordar a la gent que es deixin portar, vull dir que no tinguin por d'introduir-se a tots els gèneres literaris i que, bueno, nosaltres hem posat ja el còmic a la taula de les novetats, sempre hi ha un parell de títols per igualar aquest gènere literari en la narrativa que estem acostumats. I demanar als mestres que quan un nen porta un còmic a classe per llegir, no li digui que això no has de portar un llibre de veritat. Aquí sí, aquesta crida sí que la faria, sisplau. Accepteu que els nens portin un còmic com a llibre de veritat, que és el que és.
Doncs bé, Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, la setmana que ve doncs tornem a tenir un moment per parlar de literatura aquí al Supermatí. Que vagi molt bé, bona setmana.
Fins aviat, igualment, bona setmana, adeu-siau.
Falten ja 2 minuts per les 9 del matí. Darrers instants per fer un cop d'ull als titulars que us hem explicat avui al Supermatí. Us hem de destacar que l'aeroport de Girona tanca el 2024 a les portes dels 2 milions de passatgers i un increment de pràcticament al 26%. Maria Alzina.
Bona part d'aquest creixement prové de l'aposta que fa Ryanair en la temporada d'hivern i les bones dades registrades per les diferents companyies durant els mesos d'estiu. El conjunt d'operacions del 2024 també ha suposat un increment en comparació amb l'any passat. S'han operat 24.368 vols, un 19,4% més que l'any passat. Pel que fa a les dades de desembre, l'últim mes de l'any, 48.986 passatgers han trepitjat la terminal gironina, fet que suposa un 50,9% més que els que hi havia el mateix mes de l'any anterior.
També us hem explicat que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha visitat les obres del Passeig del Mar de Palamós, Anna Salvador.
Carlos Prieto va conèixer ahir de primera mà els avenços en les obres de la reforma integral del Passeig del Mar, que van començar el novembre. El va acompanyar durant la visita l'alcalde del municipi, Lluís Puig, que va destacar el bon ritme de les obres i del projecte en general.
També va visitar Palafrugell i van parlar sobre diverses qüestions. També us hem explicat que Pere Subirana, el periodista esportiu palamosí, ha mort als 54 anys.
Subirana ha mort aquest dilluns a la tarda a l'edat de 54 anys. Va iniciar la seva carrera periodística fent ràdio a Calonja, el poble de la seva família. A la dècada dels 80 es va incorporar a Ràdio Palamós, on va seguir de prop l'actualitat esportiva, destacant per la seva cobertura del club de futbol Palamós en l'etapa daurada a segona divisió.
I també, doncs, us hem de dir que ens hem llevat avui amb unes temperatures gèlides a sota 0 en bona part de la comarca, però sembla, doncs, que a mesura que avanci el dia, el cel quedarà cada cop més serè i la temperatura serà una mica més alta. Això sí, ens haurem d'abrigar. Ara mateix tenim 2 graus a Palafrugell, 2 a l'Estartit, 2 sota 0 a Torroella de Montgrí i, doncs, que sobretot abrigueu-vos. Fins demà.